Masia Piguillem, especialistes en l'organització d'esdeveniments. Vine a Masia Piguillem i fes el teu dinar o sopar envoltat de natura i en cuina de qualitat. Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
A Ràdio Lot ens avancem al futur. Matrix. Matrix, un programa per descobrir les últimes tendències tecnològiques i totes les novetats en xarxes socials i aplicacions informàtiques. Matrix. A Matrix sabràs com et comunicaràs a cada moment. Si vols descobrir-ho abans que ningú, escolta Matrix els dimecres al migdia a Ràdio Lot amb David Gené. Matrix.
Què tal, com esteu? Segurament en els darrers mesos heu sentit a parlar de conceptes com blockchain, criptomonedes, identitat digital o metaversos. Avui al Matrix intentarem treure l'aigua clara de tot plegat. I ho farem amb un autèntic expert en la matèria. Ens acompanya en Nacho Alamillo, advocat, expert en dret digital i tecnologia blockchain. Us convido a relaxar-vos i venir de viatge a Matrix amb mi durant els pròxims 25 minuts. Em dic David Gené, benvinguts a Ràdio Lot, benvinguts a Matrix.
Matrix, t'avancem el que vindrà.
Què tal, Nacho? Com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. Explica'ns, pels qui no coneixen a Nacho Alamillo, qui ets i a què et dediques?
A veure, jo sóc un advocat que es dedica a fer temes tecnolegals. Fa uns 25 anys que em dedico a les qüestions d'identitat digital i signatura electrònica, tant al sector públic com al sector privat. El participo intensament des de fa uns pocs anys en les qüestions de normalització internacional de les noves tecnologies en identitat digital descentralitzada o autosobirana i de blockchain. I aleshores el meu perfil és realment molt singular des de la perspectiva de barrejar les dues disciplines, la informàtica i el dret.
Dèiem a la introducció que segurament molta gent ha sentit a parlar en els darrers mesos o en els darrers anys d'aquest concepte del blockchain, de la cadena de blocs. Com li podem explicar a una persona que no sigui del sector tecnològic què és això del blockchain, què és això de la cadena de blocs?
A veure, aquesta és una qüestió força complexa perquè, efectivament, des d'un punt de vista tecnològic hi ha moltes tecnologies. A banda de les tecnologies de blockchain, de fet, tenim altres tecnologies que serveixen per fer els llibres majors distribuïts, que seria una mica el concepte que es pot entendre. La idea al darrere d'una blockchain realment és que tu tens un conjunt de nodes que col·laboren per construir una mena de llibre de registre on hi ha entrades i sortides que són inalterables, de tal manera que s'assembla una mica al llibre de comptabilitat. Tens entrades, tens sortides i et dona una foto fidel de què és el corregut, què ha ocorregut a la realitat. D'alguna manera nosaltres descrivim el resultat, no?, la sortida del procés de construir una blockchain o un altre tipus de tecnologia de registre distribuït de forma molt semblant a un llibre de comptabilitat fiable. Tu saps que tens una seqüència històrica de fets que han anat ocorrent i que no es pot alterar. La qual cosa doncs, permet fer aplicacions que fins ara no podíem fer amb les tecnologies que teníem de computació.
I tot això, en el nostre dia a dia, en què ho podrem aplicar o en què les administracions ho podrien aplicar que millori la nostra qualitat de vida o la nostra relació amb l'administració, per exemple?
A veure, casos d'ús de blockchain per a l'administració, de fet, n'hi ha de molt interessants. Normalment, el que ens trobem amb l'administració pública és que ha de moure una gran quantitat d'informació, però que aquesta informació doncs, no la pot centralitzar. Un exemple clàssic ens el trobem en l'àmbit de les subvencions. Imagina't, per exemple, que tu vols aportar una factura perquè et paguin una subvenció. Encara hi ha administracions que les demanen en paper perquè et posen un paperet, no? Et posen una diligència, una mena de pegatina, perquè no la puguis portar a cap altra administració pública. Un sistema informàtic que vulgués garantir que no ens presentes una factura una vegada a qualsevol administració implicaria la centralització amb una base de dades immensa de totes les factures. Com que això no és legal, perquè de fet ho ha dit ja el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, una solució alternativa seria escriure en una blockchain el fet de que tu li has lliurat aquesta factura a una administració pública, de tal manera que si la volguessis lliurar a una segona administració pública, aquesta administració podria verificar que ja l'has consumit, que ja l'has gastat, aquesta factura. Aquí, per exemple, tindries un molt bon exemple d'ús de blockchain per una situació que no podem resoldre fàcilment amb les tecnologies tradicionals.
Segurament els nostres oients es troben moltes vegades quan han de fer tràmits a l'administració que els hi demanen això, el mateix paper o el DNI o passaport o la targeta sanitària en diferents finestretes. Estem molt lluny de poder, per entendre'ns, tenir aquesta famosa finestreta única que un cop l'administració té les nostres dades, les dades puguin circular per darrere i que no haguem d'anar sempre presentant la nostra documentació?
A veure, en principi, tot el que normalment pensem, s'ha fet molta feina els darrers 15 anys. De fet, 15-20 anys s'ha fet moltíssima feina bona a la Unió Europea, a Espanya i també a Catalunya, precisament per garantir que tu no tinguis l'obligació de portar els documents. De fet, avui en dia Catalunya és una realitat absoluta que en lloc de portar el títol de família nombrosa en un ajuntament, sigui l'ajuntament qui, per servir sistemes de l'administració oberta de Catalunya, verifiqui aquest document. Això és una qüestió que ha portat molts anys, és complexa, però funciona bastant bé i, de fet, té suport legal a la normativa de proximitat administrativa. Quin és el problema? El problema és que això funciona bé quan tenim intercanvis de documents pel darrere, com dius, entre administracions públiques. Però, en canvi, no funciona bé quan nosaltres volem portar un document del sector privat cap al sector públic, no? Per exemple, un certificat de compte bancari, no li podem dir a l'administració que el vagi a buscar al banc, i a l'inrevés, no podem dir-li a una empresa privada que vagi a buscar les nostres dades amb una administració. Per tant, tenim un sistema que està molt bé i que jo crec que no s'ha de desmuntar, sinó potenciar al màxim, que realment ens permet no aportar documents a altres administracions que han produït les administracions d'Ajuntament a la Generalitat, per exemple, o a l'inrevés. Però no tenim ben resolta la qüestió de com jo puc moure documents del sector privat al públic i del públic al privat. Precisament per garantir, per resoldre aquesta problemàtica, la nova normativa europea que s'ha proposat busca un model d'identitat diferent que complementi el que ja existeix i que permeti aquesta transferència d'informació sota el nostre control del sector privat al públic, no el cas del certificat bancari, i del sector públic al sector privat. Per exemple, mostrar que sóc família nombrosa amb una empresa privada.
Val. Parlant de la Unió Europea, hi ha un projecte que és l'EIDAS, Electronic Identification, Authentication and Trust Services, que es basa precisament en aquesta tecnologia de la cadena de blocs. Explica'ns què és aquest projecte i com funciona.
A veure, el reglament EIDAS, el que estàs referint, de fet, ja es va aprovar el 2014, el que s'ha posat en marxa aquest any passat és la reforma d'aquest reglament, precisament per ampliar-le la seva potencialitat. El reglament EIDAS actualment vigent, el que regula són coses com la signatura electrònica, no de les persones físiques, que de fet la Generalitat de Catalunya emet els certificats IDCATS, que són de signatura electrònica per fer tràmits. Això està regulat des del 2014 amb un reglament comunitari i funciona prou bé. Què és el que passa? Que aquest reglament comunitari fa curt quan parlem d'identitat digital. Per què? Doncs perquè té algunes mancances importants. Una mancança important és que els estats no estan obligats a donar identitat digital als ciutadans. Hi ha estats que ho fan, altres que no. Una segona mancança important és que els estats que donen identitat digital poden permetre als ciutadans que la facin servir a altres estats i altres o poden no permetre-ho, i alguns que ho fan i altres que no. L'estat espanyol, per exemple, només permet fer servir el DNI electrònic, que entre nosaltres, ja que no s'ha sent ningú, no s'ha fet servir ningú a Espanya, ni enlloc. Aquest l'ha notificat, però no l'ha notificat cap altre més. Uh-huh. I, finalment, fins i tot, quan un estat ha notificat un sistema d'identitat, només serveix per tràmits públics. Per tant, jo no puc fer servir el meu sistema públic d'identitat digital per fer negocis privats. La Comissió Europea, quan ha fet l'avaluació del reglament EIDAS actual, ha vist que això era un problema i ha proposat un reglament nou que aposta per una identitat digital descentralitzada. I com molt correctament apuntes, la identitat digital descentralitzada troba el seu paradigma natural d'implementació fent servir tecnologia de registre distribuït i, en particular, cadenes de blocs. Fins al punt que la pròpia Comissió Europea ha desplegat un projecte on participen els estats de la Unió Europea per fer aquesta identitat digital autosobirana basada en tecnologia de blockchain.
De fet, hem tingut un exemple en aquests darrers mesos o pocs anys arran de la pandèmia que s'ha fet necessari, si volies viatjar per Europa, el certificat Covid a nivell europeu. Entenc que aquest seria una punta de llança del que podem arribar a tenir quan tots aquests projectes estiguin ja molt més implantats o tinguin una penetració en la nostra societat més àmplia que la que té ara, no?
Sí, el que dius és absolutament correcte. De fet, el certificat Covid o el passaport Covid, com també se'l coneix, és un tipus particular de document que acredita una dada personal, el fet que estàs vacunat amb la pauta completa, que et permet viatjar. El que s'ha descobert amb el certificat Covid és que precisament aquest sistema d'intercanvi dades entre administracions públiques no es podia aplicar per qüestions de privacitat. Hi havia un gran rebuig social a la possibilitat de que hi hagués una gran base de dades consultable per tercers que tingués dades sanitàries. Per tant, es va anar amb un model d'alguna manera descentralitzat, però només parcialment. Precisament per les lliçons que hem après amb la implementació del passaport Covid, s'ha vist que els ciutadans el que necessiten és tenir el document sota el seu control per exhibir-lo de forma fiable quan convingui. És a dir, convertir-lo en una mena de passbook, com tenim avui en dia els bitllets de tren, que el posem al wallet a l'iPhone, a la cartera de l'iPhone, però amb majors garanties. L'enfocament d'identitat digital de reglament EIDAS 2 és precisament aquest, que els ciutadans tinguin una cartera d'identitat digital europea compatible a tota la Unió Europea, on puguin rebre la seva identificació legal, nom, cognom, número de DNI, allà on existeix, i que puguin posar qualsevol tipus de credencial que acrediti dades de caràcter personal. De fet, el passaport Covid s'esmenta específicament al reglament EIDAS 2, a la proposta, com una de les necessitats que han dut amb aquesta reforma.
Jo haig de confessar que sóc un gran defensor d'això de portar al mòbil el màxim d'informació, no? Que portes la còpia del DNI o del carnet de conduir, etc. Però sempre hi ha aquell que et diu, oh, i si un dia se't fa malbé el mòbil o se't cau, etc. Quan podrem creuar aquesta informació, per exemple, amb dades biomètriques? És a dir, imagina't que tu portes tot a dins el teu telèfon mòbil amb un passbook, com comentaves ara, i se't cau el mòbil, se't trenca i estàs en vés a saber on, que puguis, amb la teva empremta digital o fins i tot amb reconeixement facial, puguin estirar totes aquestes dades. Creus que arribarem a aquest punt o ja travessaríem alguna línia vermella que és més complexa?
A veure, la biometria és un territori d'exploració complicada per temes de protecció de dades. De fet, la biometria s'accepta millor quan és per l'autenticació local en un dispositiu, no? De fet, amb l'autenticació amb la cara en el teu telèfon mòbil és una cosa que tothom accepta bé i no sembla generar problemes legals, però dona una mica més de por al legislador quan s'utilitza en sistemes centralitzats. Jo crec que el que nosaltres podem esperar és que hi hagi sistemes d'identificació recuperables. Per exemple, que la cartera d'identitat que em doni l'administració pública competent, que això està per decidir i pot variar en funció de l'estat, el que nosaltres esperem és que sigui recuperable, és a dir, que tinguem efectivament un mecanisme que ens permeti obtenir-ne una còpia per recuperar-la en cas de que perdem el mòbil. És veritat que per qüestions de seguretat informàtica és possible que aquest objectiu no el puguem assolir. Per tant, la següent millor opció, que és la que realment s'està estudiant, és la de que puguem emetre una segona cartera i recuperar les credencials que teníem. Això, per exemple, és diferent. Podríem muntar una segona cartera on hi hagués una segona verificació de la teva identitat per l'autoritat competent, en cas de que la perdis, no? Com una mena d'obtenció, una nova obtenció d'un DNI quan el perds, i a partir d'aquí tenir un procés de reemissió molt ràpida de totes les credencials que portaves amb aquesta cartera d'identitat digital. Això és una qüestió que s'ha d'estudiar. També és veritat una cosa, al final el que portarem a la cartera són versions electròniques de documents que existeixen. Per exemple, el títol de família nombrosa ara és una targeta de plàstic, en el futur serà una credencial. Però si jo perdo la targeta de plàstic, puc obtenir una nova targeta de plàstic. Això seria molt semblant. Si perdo la meva cartera, podré obtenir-ne una de nova i tornar a descarregar automàticament via la meva carpeta ciutadana, val, que això és una qüestió que la Generalitat també està donant, aquesta credencial. Per tant, jo crec que hem de veure els avantatges que té això en lloc de, per exemple, intuir que es pot generar un nou risc perquè, de fet, la informació continua estant a la seu font originària.
Portem ja gairebé un quart d'hora d'entrevista i encara no hem tocat segurament un dels temes que quan parlem de blockchain a molta gent li ve al cap. Ara parlaves d'aquests certificats digitals, aquesta unicitat de productes digitals, que quan al principi semblava que quan digitalitzàvem era perquè hi hagués abundància i ara resulta que no, que anem a fer que les coses digitals també siguin úniques. Creus que tot aquest soroll que s'està generant al voltant de fenòmens especulatius com pot ser criptomonedes, NFTs, etc., potser li fan més mal que bé a tota aquesta tecnologia, que com bé estàs explicant és una tecnologia que l'hauríem de fer servir en el nostre dia a dia per moltes altres coses?
A veure, aquesta és una pregunta molt interessant, realment. Jo crec que, per una banda, sí, que el soroll ambiental que hi ha al voltant, no, dels criptoscams, no, que hi ha els criptofraus, que de fet n'hi ha molts, no tots per malícia, també hi ha alguns per mal disseny de la plataforma, genera un problema. Però crec que aquest problema no serà suficient com per que aquesta tecnologia no es desplegui. El que crec que acabarà passant és que necessitarem posar regulació. Per què? Perquè la majoria de problemes que estem veient tenen a veure o bé amb blockchains que estan mal dissenyades, val? O mal governades, perquè aparentment són descentralitzades però realment en el fons no ho són, o informàticament estan mal construïdes i l'algoritme que fan servir no és prou bo, O estem veient que el que hi ha per sobre, per exemple, els marketplaces, no? O els llocs de per fer minat de tokens, no? De NFTs, per exemple, de tokens no fungibles, doncs no funcionen bé perquè tenen processos per verificar qui és el titular real de l'actiu que es vol tokenitzar. Això són dos problemes molt diferents. El problema de la xarxa, el que estem veient és un moviment per qüestions medioambientals des de xarxes que són prova de treball, que teòricament es dona una gran garantia matemàtica de funcionament del sistema, cap a altres tipus de proves. Per exemple, prova d'aposta de diners, no? El proof of stake. Clar, quan tu passes de proof of work, que teòricament hi ha molt consum energètic perquè has de resoldre un problema matemàtic molt complex que desincentiva el frau, a un model en el qual realment no hi ha consum elèctric perquè t'estàs refiant dels validadors o els miners, clar, tens un major risc de que hi hagi frau. Per tant, aquí molt possiblement veureu aparèixer regulació. Regulació directa i regulació indirecta. Regulació directa vol dir que, de fet, la proposta de reglament EIDAS 2 ja conté una proposta de regulació dels llibres majors electrònics que inclou la blockchain, efectes de xarxa. Indirecta vol dir que altres regulacions, com la regulació dels criptoactius, també acaba produint efectes a la xarxa que hi ha per sota. Per tant, el que podem imaginar és que a mesura que això es vagi desplegant i precisament pels problemes que està generant i per garantir els drets dels consumidors, apareixerà regulació. I això és important perquè, com qualsevol altre negoci o altra infraestructura que estem fent servir per la nostra vida digital, si no donem un marc de garanties, estem desprotegits. Per tant, jo he salutat de forma molt favorable l'aparició d'aquestes propostes legislatives de la Unió.
De fet, durant molt de temps, aquesta descentralització que és un dels aspectes positius de la cadena de blocs, el fet, bueno, també hi ha com una mena de regulació que dius, molt bé, la tecnologia sona molt bé, però si hi ha algun problema, a on he d'anar a trucar? On puc reclamar sobre això? No? Entenc que això darrer que deies, que hi hagi un ens que pugui vetllar sobre aquest major, doncs soluciona en part aquest problema, no?
Clar, efectivament. En definitiva, la idea, per exemple, ho hem vist ara fa un parell de setmanes amb el banning de Tornado Cash. No, la idea és, escolta, si suposadament no hi ha cap prestador que és el que fa que el sistema rutgi, al final acabem posant una prohibició sobre el propi programari. Això, evidentment, és una solució absurda. Al meu parer no hi ha cap mena de dubte. Però denota la necessitat de fer aflorar, de fer aparèixer els veritables intermediaris. Si mireu la proposta de regulació EIDAS 2, quan parla dels electronic ledgers, allà s'ha fet l'exercici d'entendre que el que realment està passant és que estem canviant un intermediari per un altre intermediari. On abans teníem una entitat financera que feia transferències de valor o teníem el mercat de valors, no?, que registrava mitjançant anotacions en compte les transferències de valor, el que tenim ara són miners o validadors que es guanyen la vida construint blocs. Proof of Stake, que és cap a on estan en Ethereum, de fet ha anat ja a Ethereum aquesta mateixa setmana, realment és molt complex perquè el que ens diu és que a partir d'ara els validadors ho poden ser simplement perquè compren amb els seus diners els drets per minar. Això vol dir que els validadors poden agafar diners dels seus clients i apostar-los a minar. S'assembla molt a què fa una entitat financera. I l'objectiu final del validador és que desaparegui l'entitat financera i ells col·lectar els diners. A mi això em pot semblar bé, sempre i quan es faci correctament. Per tant, el que hem d'entendre és que no són sistemes, per molt descentralitzats que siguin, on no hi ha operadors que hagin de respondre per les coses que fan. Si hi ha operadors, han d'estar regulats. Si fan les coses malament, han de ser sancionats. I, per tant, aquí estic segur que tindrem solucions legals per resoldre els problemes. D'altra banda, si un sistema no és descentralitzat perquè hi ha algú que mana, aquest algú que mana, evidentment, és qui pren les decisions i és que respondrà i ha de respondre pels problemes que es puguin generar. És difícil, però sí. Aprendrem.
Parlem d'això que dius, no? De sistemes més grans, d'algú que mana. En una entrevista que et vaig llegir, parlaves d'un concepte que és el nou feudalisme digital. Aquestes grans corporacions, moltes d'elles que s'han fet ultrapoderoses, especialment amb la coneguda Internet 2.0, amb aquest concepte d'internet en el qual els continguts els generen els usuaris, però resideixen en una plataforma propietària d'empreses com Facebook, Apple o Google. Estem realment involucionant, que tornem al feudalisme, aquests grans senyors que ens deixen pasturar en les seves webs, en les seves plataformes, a canvi de col·locar-nos anuncis?
Més que involuciona, jo crec que el que estem fent és veure que despleguen el model. De fet, hi ha un llibre molt bo de finals de dels anys 90 d'un senyor que es deia John Hagel III. Era un soci de McKinsey, una consultora americana, que va ser el que va dissenyar el model de negoci de companyies com Terra. Vull dir que ja això, qui té una edat ja ho recordarà, sí. No? Quan apareix tot el món de les .com. Aquests senyors el que deien, que era molt interessant, és que hi hauria un trànsit d'una web 1.0 on hi havia un model clàssic de comunicació de broadcasting, no? Hi ha productors de continguts i consumidors de continguts, a un model que després hem conegut com la web 2.0, efectivament, on els consumidors són els que generen la informació. I, per tant, els productors de la informació són també els consumidors. I, realment, aquests espais el que han vingut a fer és oferir serveis gratuïts a canvi de monetitzar l'ús d'aquestes dades. Un model que als Estats Units és lícit i que a la Unió Europea encara no ho sabem, diguem-ho així. Clar, què és el que passa? Que, evidentment, la necessitat de col·lectar cada vegada més informació ha portat a un model, efectivament, com de capitalisme de la vigilància. Val? I aquest capitalisme de la vigilància, d'alguna manera, ha creat aquest concepte de, sí, de feudalisme digital, val? En el qual la meva vida ocorre dintre una plataforma i el senyor propietari d'aquesta plataforma realment té fins i tot dret de vida i mort. Per exemple, si jo incompleixo el contracte de la plataforma, em poden matar. Vol dir que em poden cancel·lar el compte i perdre tots els meus drets, perdre tots els meus actius i no podré reclamar perquè quan vagi a la jurisdicció civil, per cert, a Espanya, el jutge em dirà vostè va signar un contracte. Des d'aquest punt de vista, és veritat que hi ha acadèmics molt rellevants als Estats Units que han parlat de feudalisme digital i és veritat que ha aparegut aquesta nova consciència per tenir sistemes d'identitat digital en sentit ampli que li donguin la volta mitjó. Que és a dir, en lloc de tenir totes les dades centralitzades per compartir-les, que les dades les tinguem nosaltres de forma descentralitzada perquè quan les compartim ningú no pugui observar la nostra vida digital i capturar dades que es pugui fer servir per monetitzar o pitjor, per afectar la democràcia, que és una mica el gran debat que estan tenint ara mateix als Estats Units pels excessos de corporacions com Meta.
Hi ha hagut algunes experiències o alguns projectes que han intentat anar en aquest sentit, però sembla que costa que acabin quallant i al final la gent acaba caient. De fet, podríem dir, si hi ha una xarxa social que li ha aconseguit plantar cara a Meta, amb Facebook, Instagram, etc., estaríem parlant de TikTok, que a darrere hi té en segon o en tercer termini el govern xinès, és a dir, que anem allò de Guatemala a Guatepeor.
TikTok és un sistema que, al meu parer, hauria d'estar prohibit a Espanya i a la Unió Europea, bàsicament perquè és que van més enllà. M'explico, TikTok és el següent paradigma en l'espionatge global. Perquè no sé si sabeu que fa poques setmanes va publicar un estudi que va demostrar que en eines com TikTok, quan tu connectes amb una pàgina web, tenen un navegador d'internet integrat que registra fins i tot el que tecleges. És a dir, és com la darrera frontera, és la visió més extrema de l'obsessió per capturar absolutament tot. TikTok és molt bon exemple, i no és l'única, de per què hem de ser particularment actius en recuperar la nostra sobirania digital per bé que mínimament. És a dir, qualsevol que digui recuperem tota la sobirania digital, en la meva humil opinió, ha de començar per construir fàbriques de microchips, que és un debat important, i construir plataformes tecnològiques serioses abans d'anar a la sobirania de les dades. Però precisament d'això va el moviment de la web 3.0, de la descentralització en la computació, de paradigmes on les dades no estan centralitzades, sinó que les tenim nosaltres i compartim nosaltres només el que toca, i una regulació, evidentment, que acompanyi tot això. Perquè, si no, és veritat que tenim problemes. I, per cert, TikTok ha patit una bretxa de seguretat que ha implicat el robatori de més de 1.000 milions de comptes d'usuaris recentment. La qual cosa demostra que, a més, tenir la informació altament centralitzada és un risc per a la societat.
Aquí al Matrix els nostres oients estan acostumats a sentir allò que quan una cosa és gratuïta el producte ets tu i que per tant hem d'anar amb molta cura a tot allò que deien les àvies, que ningú regala duros a quatre pessetes. En el món digital passa exactament el mateix. Una altra cosa que també comentem moltes vegades aquí al programa és el fet de que la tecnologia sempre va com dues passes per davant de la regulació. Nacho, a dia d'avui on hi ha necessitat de regular més urgentment? Què tenim a nivell tecnològic que requereixi una regulació, que es posin d'acord, en aquest cas, doncs, els poders legislatius corresponents per poder normativitzar?
Hi ha moltes coses, vull dir, hi ha moltes coses, clarament. Per exemple, tota la pila, no? Tot el que necessitem perquè funcioni bé una societat digital, pràcticament tot necessitaria no només regulació, sinó grans inversions. De fet, abans m'he referit als microchips, per exemple. Però, clar, tu pots anar cap a dalt. Necessitem, per exemple, i s'està fent una regulació sobre les plataformes, no? La Digital Services Act, que ja està, diguem, al disparador ja de sortida, realment ens donarà la possibilitat de tenir un règim de mercat interior més equitatiu i que realment funcioni millor, amb més poders d'intervenció per lluitar contra actors maliciosos, per exemple. I no només de la perspectiva de la ciberseguretat, que això va per un altre paquet que també s'està treballant, sinó des de la perspectiva de mercat. La Digital Market Act ens permetrà dir-li als grans operadors de plataforma que no tenen la possibilitat de decidir lliurement qui pot formar part d'aquesta societat digital, mitjançant perquè tenen el poder de la plataforma. De fet, la Digital Market Act és poder la principal norma que podria acabar amb el feudalisme digital. Però tenim més coses. Tenim la normativa d'intel·ligència artificial, per exemple, que s'està treballant també, on realment tenim aquí usos a tot arreu que afecten moltíssim a la vida de la gent i que hem descobert que no podem regular només amb la normativa que teníem de protecció de dades. Aquí hi ha normatives que s'estan treballant de molt a l'impacte que requereixen una negociació i que ens portaran quan en els propers 2-3 anys a veure una transformació molt important del dret comunitari, precisament per garantir que l'ús de les noves tecnologies no és perjudicial pels ciutadans, no és perjudicial pel medi ambient i, al contrari, que realment és positiu per a la nostra indústria en un entorn globalitzat. És un repte descomunal que realment ha agafat la comissió von der Leyen i ja veurem fins on poden arribar.
Parlant de reptes, ja estem entrant a la recta final d'aquest Matrix d'avui. Personalment, Nacho Alamillo, quins reptes, quins projectes personals, alguna cosa que puguis compartir amb la nostra audiència, que estiguis treballant o que puguem gaudir-ne en els pròxims mesos, anys?
Jo particularment estic molt involucrat ara mateix amb la normalització internacional a nivell tecnològic de la identitat digital descentralitzada. Estic tant a ISO, que és on es fan les normes internacionals, com a Comitè Europeu de Normalització i altres organismes treballant amb altres experts perquè per poder fer realitat aquesta visió de que tinguem una cartera d'identitat digital on tinguem aquesta capacitat d'identificar-nos de forma no supervisada, no vigilada, amb privacitat, amb més autonomia personal i també la capacitat de rebre altres tipus d'identificadors, d'altres documents d'identitat. Aquí el meu interès particular és aconseguir que efectivament tinguem la possibilitat de rebre tota la nostra documentació i aplicar-la a casos d'ús reals. Per exemple, en l'àmbit de la telemedicina. Una de les entitats en les que jo treballo és el Consejo de Médicos d'Espanya i una cosa que ens preocupa molt és el fet de que estem entrant en l'àmbit de la telemedicina i els ciutadans de peu no som capaços de verificar si el metge o metgessa que tenim a l'altra banda de la pantalla ho és. Doncs aquest tipus de desafiament és el que a mi personalment em motiva. Posar la tecnologia al servei de la societat perquè una cosa tan simple com saber si qui ens està tenent és un metge sigui una realitat.
Molt, molt interessant, apassionant i de ben segur a la nostra audiència que moltes de les coses que has comentat, en les que estàs treballant, ens en podrem beneficiar tots plegats. Aquesta tecnologia, sempre diem que el Matrix és un programa de tecnologia, però sobretot és un programa en el que parlem del que les persones fan amb la tecnologia i tot això que comentes, de ben segur que aviat en gaudirem i ens farà una vida doncs, més agradable i més fàcil. Nacho Alamillo Domingo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Matrix d'avui.
A vosaltres.
El nostre episodi d'avui s'acaba aquí. Han estat 25 minuts de viatge a Matrix amb Nacho Alamillo, parlant de drets digitals, de blockchain i tecnologia. Abans d'acabar, us recordem també que podeu contactar amb nosaltres a l'adreça del programa matrix@volcanic.cat i que podeu escoltar els anteriors episodis des del servei de Ràdio a la Carta de la web de Ràdio Lot, radiolot.cat, i des dels directoris més populars de podcast, Spotify, Apple, Google Podcasts, iVoox, Fins aquí un nou capítol de Matrix. Un agraïment a en Joel Tallant i a tot l'equip de Ràdio Lot per acabar de fer la màgia necessària per fer-lo sortir en antena. I recordeu, ja queda menys pel pròxim Matrix amb nous personatges i noves històries del món connectat en el que vivim. Avui, però, desconnectem.
Matrix, amb David Gené.